Quan parlem d'aquest tipus de catèter, ens referim als que té com a funció accedir a la circulació sanguínia per aconseguir un flux de sang suficient i continu per facilitar les tècniques d'hemodiàlisis que es realitzen de forma transitòria en les unitats de cures intensives. Va ser Sheldon, el 1961, qui va desenvolupar la canulació d'artèria i vena femorals per la diàlisis i, 2 anys després, va aconseguir evitar la punció arterial mitjançant doble canulació venosa, posteriorment mitjançant l'ús de catèters de doble llum. El 1979, Hickman incrementa el diàmetre del catèter. Va adaptar peces com el CUF i connectors Luer-Luc, el que va incrementar la utilitat dels catèters per a diferents teràpies com a quimioteràpies, plasmaferesis, nutrició parenteral i hemodiàlisis. El catèter és una de les peces claus dins de les tècniques contínues de depuració extrarenal. Sense un flux adequat de sang, ni un bon accés vascular, ni un bon catèter, pot ser impossible realitzar el tractament requerit i efectuar-lo. Pot ser una pèrdua de temps, de material i de diners. Sense comptar amb l'experiència negativa que pot crear entre el personal d'infermeria per la inseguretat que pot crear el no dominar les màquines de teràpia. Els catèters venosos centrals per a realitzar hemodiàlisis poden classificar-se en tonalitzats o permanents. Quan es pretén la seva utilització més de 2-3 setmanes o els no tonalitzats o transitoris per a usos inferiors a 2 setmanes, els quals són útils per a les teràpies de reemplaç renal. Les característiques ideals que ha de reunir un catèter temporal són: adequat flux per realitzar una teràpia efectiva, suficient rigidesa per no permetre acudaments i que limitin el flux, però alhora flexibilitat per no danyar la paret vascular, ser biocompatibles i escassament trombogènics, d'inserció fàcil i segura i presentar escasses complicacions infeccioses. Tindrem en compte de col·locar-los al mateix moment de la seva utilització i que la seva utilització ha de restringir-se en el tractament d'hemodiàlisis i ha de manipular-se amb estrictes mesures d'assèpsia. En l'actualitat, hi ha l'opció de triar catèters més adequats segons les necessitats i les característiques del pacient, sent de gran utilitat per a realitzar qualsevol tècnica de depuració extracorpòria, ja que pot canalitzar-se a peu de llit. Utilitzar-se de forma immediata després de la seva col·locació. Segons les seves característiques, podem classificar-los en material del catèter. El material escollit és important i ha de ser biocompatible, amb la flexibilitat i rigidesa adequada. Comentar que els catèters de tefló, polietilè i PVC estan en desús. Silicona. Són d'un material més biocompatible, però també més fàcilment colonitzable i amb una rigidesa menor, pel que la seva col·locació és més dificultosa. Poliuretà. Són els que es fan servir en la majoria de pacients crítics, ja que és un material termosensible. Té una adequada rigidesa a temperatura ambient que facilita la seva inserció, però alhora a temperatura corporal són més flexibles adaptant-se a la forma del vas. Nombre de llums. Catèters d'una llum. Fa anys es feien servir de dos catèters d'un llum per canalitzar una artèria i una vena al realitzar tècniques arteriovenoses. Catèters de dos llums són els més utilitzats per les teràpies. El seu calibre oscil·la entre 11 i 14 French. Catèters de tres llums són especials i el que es pretén aconseguir amb aquesta tercera llum és una via addicional. Per la seva forma interna o coaxial. La part distal és per al retorn venós i la part proximal, amb una sèrie d'orificis, és per a l'entrada de sang al catèter. Doble D. La part distal del catèter amb un orifici més 3 laterals són per al retorn venós i la part proximal amb 5 orificis per a l'entrada de la sang. En canó d'escopeta. La part distal del catèter és per al retorn o via venosa. La part proximal consta d'un sol orifici de configuració bisellada per a l'entrada de la sang. Aquest tipus de catèters són els més utilitzats actualment en les teràpies de depuració extrarenal. Al disminuir la formació de fibrina en els orificis d'entrada i de retorn i oferir més facilitat per aconseguir un flux de sang més gran amb unes pressions de treball més reduïdes. Per la seva forma externa, corbs s'utilitzen per les vies superiors, rectes, poden usar-se tant en vies superiors com per la via femoral. Pel seu calibre, és un factor important ja que el flux vindrà determinat principalment pel calibre intern, de 6 a 8 frens, especialment indicats per a pacients pediàtrics, de 11 a 12 frens. Per tècniques convencionals aconseguim fluxos de fins a 250-350 cc hora i de 13 a 14 frens acaben en canó d'escopeta i actualment són els més utilitzats per la teràpia. Finalment, els vam classificar per la seva longitud, en funció de l'accés venós triat i les característiques antropomètriques del pacient. El catèter ha de tenir una longitud determinada per assolir la posició adequada, punta d'aurícula dreta en accessos venosos superiors i en vena cava inferior per l'accés femoral. 6-8 cm per a pacients pediàtrics, de 15-20 cm adequats per accessos superiors, tenint en compte que els accessos esquerres requereixen una longitud major perquè la punta arribi a l'aurícula dreta. I de 20-24 cm apropiats per als accessos inferiors, la femoral.